Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Des d'avui, tots els passatgers que arribin a un aeroport espanyol amb un vol directe procedent de la Xina per poder entrar al país han de presentar un certificat vàlid de vacunació, conforme han rebut la pauta de vacunació, o bé superar un test que sigui negatiu pel que fa al coronavirus. Espanya comença a aplicar aquestes mesures. És el segon país europeu que decideix tirar-les endavant. Aquest matí us explicàvem que, de fet, a l'aeroport del Prat a Barcelona està previst que el primer avió aterri dilluns de la propera setmana. Aquest cap de setmana, per exemple, en va aterrar a una Barajas. Aquestes darreres hores s'ha sabut que tots els testos que es van fer havien sortit negatius. I també ahir, després de mesos sense fer-ho, el govern va tornar a reunir el seu comitè assessor d'experts en matèria de Covid. També és veritat que hi ha hagut canvi de conseller de Salut en tot aquest episodi, però ahir al matí, en una entrevista a Catalunya Ràdio, la secretària de Salut Pública, la Carmen Cabezas, demanava, per exemple, que hi hagués una certa unitat entre tots els països europeus a l'hora de demanar els mateixos requisits per establir tots aquests controls. N'hem parlat molt d'aquesta situació que s'està vivint a la Xina, de la variant que hi ha allà, si aquí pot causar més o menys estralls. Avui teníem ganes de parlar-ne, de com estem aquí, de què podria passar, de com estem en relació amb la Covid, però també, per exemple, en relació a la grip, que, de fet, és el que més feina està portant als CAPs i als hospitals del país les darreres setmanes. L'Antoni Trilla és metge epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, és el degà de la Facultat de Medicina, també de la Universitat de Barcelona. Doctor Trilla, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pol.
Gràcies per acompanyar-nos i bon any, d'entrada. Ara ja... a veure, un nou any que ens porta una altra vegada la Covid a relleu públic, per entendre'ns, des d'un punt de vista de les informacions que ens arriben, pel que ha estat passant amb la Xina. Sé que ahir fèieu aquesta reunió una altra vegada del comitè d'experts del govern, més enllà, diguem-ne, que la feu, evidentment, en la confidencialitat habitual. Què està passant o què està canviant o ha canviat alguna cosa, diguem-ne, per posar damunt de la taula tot això, doctor Trilla?
Jo crec, Pol, que la introducció ho ha resumit molt bé. La gent potser té la percepció, i em sembla bé, de que la Covid ja no és un problema, i afortunadament per nosaltres és un problema, per entendre'ns, menor en comparació del que hem patit aquests anys, però altres indrets del món, en aquest cas a la Xina, doncs la situació, especialment per la manca d'informació fiable, sembla complicar-se o complicada. Ells han obert de la seva política, que ha estat molt estricta fins ara, i això suposa que molt probablement tenen un gran nombre d'infeccions, encara que, insisteixo, les informacions no són fàcilment contrastables. I això va fer que els països europeus i la resta del món pensés que si s'extén molt la infecció per Xina i s'obren les fronteres de la Xina, que fins ara estaven relativament tancades, no deixaven sortir massa gent, doncs que podria haver-hi un cert allau i que això, depenent de quin tipus de variant del coronavirus o variants del coronavirus estiguin circulant per la Xina, doncs podria suposar o bé una situació igual que la que tenim ara, que és el més probable en aquests moments, està circulant el virus per tot el món i no hi ha diferències significatives, però és molt important, s'ha insistit molt, especialment al final de la pandèmia, conèixer exactament quins subtipus de virus, quines subvariants estan circulant. Si davant de la manca d'informació a la Xina, doncs els països europeus han decidit fer algun tipus de vigilància o control per veure exactament què està circulant allà, tenint en compte la possibilitat que els passatgers que provinguin amb origen Xina, que acabin arribant a la resta de països europeus, doncs puguin o no estar infectats. Ara, aquestes dades que heu donat són força interessants. No va sortir cap PCR o cap TAR positiu a Barcelona. Això contrasta, per exemple, amb les informacions d'Itàlia fa dos dies, que és una mica el que va aixecar la llebre, de que pràcticament el 50% dels vols, de dos vols que havien arribat a Milà, estaven infectats. Aquesta situació de no sabem exactament què està passant és el que s'intenta, diguéssim ara, tenir una mica més de control o més informació en aquest sentit.
Clar, en el seu dia ja en vam parlar molt d'aquestes mesures de control en relació de si eren eficaces o no realment per intentar contenir, diguem-ne, l'expansió del virus. No sé, dedueixo per la resposta que ara em feia, doctor Trilla, que segurament és més interessant, no tant per aquest control com per saber exactament aquesta variant o variants que hi pogués haver-hi a la Xina, si s'assembla a la que tenim aquí i, per tant, començar a calibrar el nivell de protecció que podem tenir, no?
Exacte, és exactament això. És a dir, tots sabem que i menys un país tan gran com Espanya i molt menys la Xina es pot tancar del tot i que els xinesos han fet molts esforços durant molt de temps, però el virus els ha acabat entrant. És Omicron, per entendre'ns, estem tots a la era d'Omicron. Mm. Això són, en aquests moments, bones notícies, perquè sabem que Omicron està raonablement ben cobert per les vacunes, especialment en forma les formes greus de malaltia i les formes més greus, els que ingressen a la UCI. Per tant, aquí a Europa la situació és molt diferent i és clarament una necessitat de major informació. Per entendre'ns, si la Xina fos molt més transparent i expliqués exactament el que està passant, doncs probablement aquestes consideracions no es tindrien tant en compte i en el moment que aparegués, si és que apareix una variant que realment pot ser de nou objecte de preocupació, per la raó que sigui, doncs aleshores sí que es tindria que actuar amb mesura i tenint en compte, com molt bé has dit, que no és possible tancar ni impermeabilitzar, ni té cap sentit, diguéssim, epidemiològic, el fer pensar que fent controls als aeroports evitarem la importació de casos.
Ho dic perquè, bàsicament per l'experiència, diguem-ne, en onades anteriors aquí al continent europeu, vull dir, ja s'havien fet aquestes mesures, ja s'havien aplicat, i quan començava una onada, per entendre's, al Regne Unit, sabíem que en 15 dies arribava aquí, amb controls o sense, per entendre'ns. No?
Exacte, és exactament així. I també nosaltres exportem virus i n'importem, de manera que estem en una situació de que ens estem movent tots, afortunadament, això vol al món i sota un control de la malaltia, especialment de les formes més greus, gràcies a la vacunació i a l'alt índex d'infeccions que hem patit durant aquests dos anys. Aquesta és la situació, fonamentalment, la variable principal. És una situació diferent. És una variable diferent, que és Omicron, i estem aquí més ben protegits. A la Xina potser no ho estan tant, malauradament, i no hi ha tanta informació, i això fa que, davant d'aquesta manca d'informació, s'intenti saber el que està passant allà d'una manera indirecta, lògicament.
Clar, ara vostè deia, no?, en principi el que hi ha a la Xina hauria de ser Omicron. Hem llegit aquests dies, no?, parlàvem d'aquesta variant BF7, no?, que seria una mica la nomenclatura tècnica per dir que és Omicron, per entendre'ns, no? O no?
Sí, de moment tot el que no porti nova lletra grega, per entendre'ns, és bo, perquè vol dir que és Omicron. Si en algun moment n'aparegués alguna tan diferent d'Omicron, i això els experts en virus fan les seqüenciacions genètiques, és a dir, aquesta no és la mateixa, hi ha una família diferent, per entendre's, aleshores podríem canviar de lletra, segons l'OMS, i aleshores veuríem aquesta nova variant quines propietats té, que no necessàriament tenen que ser de més gravetat. Podria ser una varietat que fos encara més transmissible, que tingués algun canvi amb respecte a alguns dels tractaments que estem utilitzant. Aquestes coses poden configurar una nova varietat, que no necessàriament una nova variant que no necessàriament la gent es pensa, bueno, si apareix una nova variant, per entendre'ns, morirem tots, no? ni de bon tros, és a dir.
Aquest risc, a mesura que nosaltres d'una banda ens hem anat vacunant i de l'altra que el virus s'ha anat extenent, es redueix? És a dir, la possibilitat que hi hagi variants, entenc que es manté, però que hi hagi variants més perilloses, es redueix o no?
Sí, es redueix. El que passa és que nosaltres, malauradament, i n'hem après molt aquests anys, no podem negar categòricament que no hi hagi una possibilitat de que aparegui una variant més greu. Això sempre existeix des del punt de vista de l'evolució dels virus. Però la situació ara, després de tant de temps, ha anat fent que aquestes variants, entre la pressió de les vacunes, les infeccions, la pròpia evolució del virus, estiguem en una situació de més transmissibilitat, que és el que els dona força per encara poder-se transmetre, però afortunadament menys gravetat. No tan sols per la pròpia variant, que també la té una mica de menys gravetat, sinó per entendre'ns per un mur d'immunitat que hem construït entre tots, infectats, vacunats, infectats i vacunats. Això és el que ens canvia fonamentalment el panorama.
Clar. Això a la Xina és exactament igual o tenint en compte la vacunació, i ara li faré alguna pregunta d'aquesta vacuna xinesa famosa, diguem-ne, no? Canvia alguna cosa?
Canvia una mica per dues raons. Una, la Xina ha fet grans esforços per vacunar tota la seva població, n'ha vacunat força, però per raons diverses demogràfiques i culturals, diguéssim, potser no ha apretat tant les campanyes de vacunació amb els grups de més edat, i especialment a les poblacions rurals. I sabem per experiència que, malauradament, quan el virus s'extén, un dels factors més importants de gravetat és l'edat. Per tant, hi ha moltes persones d'edat avançada a la Xina que només han rebut potser la primovacunació, les dues primeres dosis de les seves vacunes, i en canvi la campanya pel tercer reforç, o sigui, per la tercera dosis, no ha estat tan exitosa. I se sap que les vacunes xineses són menys efectives que les que hem utilitzat aquí a Europa, les vacunes d'mRNA fonamentalment, i que en canvi, si aconsegueixen tenir un tercer reforç, aquesta propietat, diguéssim, millora una mica, de manera que ells, per entendre's, necessiten segur tres dosis per poder fer front a una situació com la que tenen. L'altre problema que tenen també és que aquesta tercera dosis la van posar fa força temps i ja sabem que les vacunes, malauradament, no han aconseguit encara vacunes de llarga durada, per entendre'ns, i és possible que bona part dels que s'hagin vacunat hagin perdut part d'aquesta immunitat. I després hi ha un altre factor que és molt important, que és que la Xina fins ara, des del punt de vista estadístic i des del punt de vista social, ho ha fet molt bé, s'ha infectat molt poca gent, el qual és un gran avantatge en relació als números que hem tingut a la resta del món, però ara, diguéssim, la pilota ha canviat de terreny de joc. Ara, el fet de que no tinguin tanta gent infectada fa que és molt probable que el virus s'extengui allà amb molta facilitat. És com la mateixa situació, una mica diferent, a la que podríem tenir nosaltres doncs, fa un any i mig que ja començàvem a vacunar, doncs una situació d'aquesta és una mica intermitja.
És a dir, la política de Covid-0, per entendre'ns, els ha protegit durant un temps, però ara els fa una mica més indefensos.
Exacte. Jo crec que aquí també hi ha un exemple que és bo, que la política Covid-0 a la Xina és molt extrema per la situació especial de Xina i la seva política, però altres països, com Nova Zelanda, que és molt diferent en molts aspectes, també va fer una política de Covid-0 i van aguantar bé, però van planificar molt bé la transició. Fins que no van vacunar una bona part de la seva població a Nova Zelanda i adreçant amb les vacunes, diguéssim, d'aquí, les vacunes d'mRNA, no van començar a obrir i ho van fer d'una forma relativament gradual, van tenir molts casos, menys greus, i el país ara està en una situació molt similar a la nostra. La Xina ha passat, per entendre's, en una setmana de gran política Covid-0, això és molt important, ho hem fet molt bé, nois, ja no ho podem aguantar per les raons que siguin, obrim i una mica que sigui el que Déu vulgui, no? Vull dir, ha sigut una transició molt sobtada i a tots ens ha sorprès molt la rapidesa d'aquesta transició i d'aquí ve gran part del lío que no s'acaba exactament d'entendre ni què ha passat, ni què està passant, ni què pot arribar a passar, perquè tampoc tenim dades contrastades que permetin anar dient que les previsions van per aquí o van per allà.
En canvi, de la vacuna xinesa, doctor Trilla, ara ja en podem tenir dades? Ho dic perquè també durant un temps una mica llarg, no, fèieu aquesta reflexió, els que en teníeu, no, de que les dades que podíeu tenir sobre la vacuna xinesa, doncs al final podien ser parcials o podien estar manipulades, o bueno, hi podia haver uns certs dubtes. Però, clar, també després jo pensava, aquesta vacuna, per exemple, s'ha posat molt a l'Àfrica, per exemple,
sí, sí.
No?
Sí.
És una vacuna que ara ja la coneixeu, els experts, i per tant teniu realment la capacitat de calibrar el nivell de protecció, d'efectivitat, de durabilitat que pugui tenir?
Molt bona pregunta. De fet, hi ha dades ja publicades en revistes internacionals, en aquests països ja que diuen que sí, que probablement té una efectivitat, probablement superior, lleugerament superior al 50, potser el 60%, aquí ens movíem amb efectivitats més altes, del 80-85. No tenim, que jo sàpiga, una clara idea de la durada, però se sap que normalment duraran poc des del punt de vista de la protecció, el mateix que passa amb les altres vacunes, però hi ha una dada que ens fa tots una mica pensar, que és l'Agència Europea del Medicament va rebre una petició formal de les autoritats xineses sobre que homologués, donés el vistiplau, que sempre s'ha de fer aquí a Europa, de les seves vacunes, i fa dos anys i no l'han donat encara. De manera que deuen haver-hi dades o sistemes de presentar les dades o algun tipus d'informació que l'Agència Europea del Medicament no té i, per tant, no li pot donar o no l'ha rebut de Xina i no li pot donar l'okay. En canvi, l'Organització Mundial de la Salut, que es mou per altres paràmetres, ha dit que era una vacuna, mentre cometa, reconeguda. Per tant, es pot utilitzar i, evidentment, s'ha utilitzat arreu del món. Però l'examen, diguéssim, important per nosaltres, que és el vàlid a Europa, si l'EMA et diu que endavant, endavant, i si l'EMA et diu que t'esperes, doncs de moment segueixen esperant i no sé si inclús hi han parat el sistema de revisió en aquest sentit.
Per tant, entenc que amb les restriccions que entren en vigor avui, per exemple, amb aquest carnet de vacunació, la vacuna xinesa no entra. No. Amb el certificat Covid, diguem-ne, amb el passaport Covid, no s'autoritza aquelles...
T'ho tindria que mirar amb exactitud, però crec que Europa només permet incloure dintre del certificat aquelles vacunes que estan reconegudes. El que passa és que si està reconeguda per la OMS, algun tipus de certificat es pot obtenir.
Es pot arribar a fer, no?
Sí, es pot arribar a fer. El que passa és que aquest certificat, ja sabem que en aquestes circumstàncies té el valor que té. Evidentment, molt millor que tothom arribi vacunat que no pas no vacunat, no sigui que es posin malalts aquí i tinguem també més sobrecàrrega, però no és una garantia de que no puguin ni arribar infectats, perquè sabem que les vacunes no protegeixen de la infecció i, per tant, bueno, doncs és una cosa que està bé demanar-la, perquè per això serveix, però vull dir que tampoc és una garantia absoluta de que la gent vingui aquí sense cap risc per ningú, ni nosaltres anem cap allà, és el mateix.
Clar. En qualsevol cas, tornant una mica com estem aquí a casa nostra, sí que és cert que ara mateix podríem dir que la Covid està molt tranquil·la, no?
Sí. És evident que hem deixat també de vigilar amb la mateixa intensitat fa uns mesos, però les dades, una mica termòmetre o mostra que tenim, que és la població de més de 60 anys, que són els que s'han de vigilar més, ens diuen que en aquests moments, des del punt de vista de si fem un rànquing dels virus respiratoris, la Covid és la tercera o la quarta. La grip, com heu dit molt bé, clarament predomina. El virus respiratori sincitial, aquest que ha molestat tant a la població pediàtrica i en els pediatres, sí, ha tingut molta feina, va de baixa i ara no sé si serà el segon o tercer, i els altres són un popurri de virus de refredats que, degut a la situació d'aquests dos anys, pràcticament ens havíem oblidat de que en teníem. I, per tant, en aquests moments la Covid segueixen ingressant malalts als hospitals, però la situació des del punt de vista sanitari es manté tranquil·la, insisteixo, fonamentalment, no tant perquè el virus sigui menys agressiu, que en determinada població encara ho pot ser, sinó perquè gran part de la població aquí està ben vacunada. I això, si em permets, em porta una altra cosa que estem mirant tots molt cap a la Xina, el qual em sembla molt bé, però també s'ha de mirar arreu del món. I l'altra cosa és que de vegades ens oblidem de mirar a dins de casa. Encara hi ha gent a la qual s'ha ofert, dels grups de risc, més de 60 anys, malalts crònics, dones embarassades, la quarta dosi, la segona dosi de reforç, per entendre's, de la vacuna, que està actualitzada amb aquestes soques Omicron, i encara hi ha una bona part, quan més jove, per entendre'ns, que no se l'ha posat. Ara és un bon moment per considerar que la situació és prou tranquil·la, però que arreu del món s'estan movent coses, i que quan més protegits ens enganxi aquí qualsevol cosa, fantàstic. I
si no... no hi ha hagut manera, amb aquesta quarta dosi, ha costat molt, està costant molt.
Està costant molt perquè jo entenc que la percepció d'aquí és, bueno, això ja ho hem passat, no és greu, i per la majoria de la població a la qual se li dona la possibilitat de vacunar-se, però no se li recomana, diguéssim, específicament, que són els que es van obrir darrerament, sota de 60 anys i gent sana, ho entenc, però jo també, sincerament, em vacunaria ara. El que està clar és que si pertanys a un grup de risc, més de 60 anys, malalties greus, embaràs, val molt la pena vacunar-se amb la quarta dosi de reforç, perquè et permetrà segurament passar un hivern amb més tranquil·litat, que no ingressaré a l'hospital, i segurament si tinc la Covid serà molt lleu, i quan al arreu del món també la situació és una mica, com a mínim, confosa o incerta. Per tant, dius, no sé si avui plourà, però surt amb el paraigues.
És un bon moment per vacunar-se, aquest, per entendre's, no?
Sí.
No hi té a veure, perquè són dues malalties diferents, però, en canvi, déu-n'hi-do aquest any amb la grip, no?
Sí, la grip ha sigut... Com tot, Pol, fins que no acabi la pel·lícula no podem fer la crítica, però vull dir, en general, no sembla que acabarà sent una temporada molt intensa, curiosament. Sí que s'ha concentrat molt en una època anterior a la que estem acostumats a veure, ha arribat abans, 3, 4, 5 setmanes abans, i degut a la situació ha saturat molt el sistema sanitari. Però esperem, ja veurem al final, però serà una temporada de grip, jo diria, d'intensitat probablement moderada alta, però no molt alta, i afortunadament espero que amb un percentatge de casos que han tingut que ingressar, i algun greu, també similar a la d'una temporada normal. El que passa és que ens ha enganxat una mica, no per sorpresa, perquè ja s'esperava una mica, però amb un calendari diferent des del punt de vista de l'inici i tot just després de la gran onada de virus respiratori sincitial, de manera que tothom és allò que deia, escolta, no sortim d'una, estem en una...
Que caiem en l'altra,
Exacte, no? Doncs estem una mica en aquesta situació de sobrecàrrega una mica continuada. O sigui, per entendre'ns, ens donen cops relativament forts, però ens en donen continuadament, el qual és més, en comptes d'un sol.
M'ara faré servir una expressió que de científica no n'és gens, però sí. Crec que ha sigut una grip una mica punyetera, per això, perquè parlant amb col·legues seus d'alguns caps d'hospitals, és una grip llarga, és una grip que està portant a gent a arrossegar la tos, la febre, dues setmanes, tres setmanes, no? I haver de fer més d'una o dues visites al metge, allò de dir, és que no hi ha manera que me'n surti, no? I que hagueu de dir, paciència, que la grip d'aquest any és llarga.
La grip i fins i tot els refredats. Hi ha gent que s'ha refredat, que afortunadament no és una malaltia especialment greu, però que 10-15 dies després seguia amb mocs, amb tos, amb mal de gola, és que tothom diu, bueno, aviam si tinc alguna altra cosa, o no tens res, però aquest any és una mica com més, és el que dius tu, més punyetera en aquest sentit, encara que esperem, i afortunadament les dades de moment no apunten aquí, que no ha tingut una gravetat intrínseca especial, diguéssim, diferent de temporades que coneixíem d'abans de la pandèmia, per entendre.
Clar, unes setmanes abans de Nadal, per entendre'ns, quan estàveu en aquesta situació, jo recordo una compareixença també des del departament, no?, alertant això, no?, que vam tenir aquell brot del producent civil, va baixar, va començar a pujar la grip, i ens van dir, segurament el pic de la Covid podria arribar després de Nadal. Pot passar? És a dir, que ara, diguem-ne, aquesta grip que sembla que comença a remetre una mica, li deixés una miqueta més d'espai, fins i tot post-festes a la Covid?
Sí, això seria el més lògic. És difícil que dos virus competeixin per un pic al mateix temps, encara que és possible, però no és el que ha passat. Si, com sembla, encara que no ho podem afirmar rotundament, estem propers o a punt de passar el pic de la grip, encara que de vegades fa com una petita baixada i després torna a pujar una miqueta, però esperem que no, i comença a baixar, el lògic és, diguéssim, si això fos un partit de futbol, doncs el virus respiratori ja està cansat i tornarà a la banqueta, la grip d'aquí un temps doncs, segurament també, i quedarà segurament com a més predominant el virus de la Covid, però ja ho veurem també, aquesta és la previsió. Si es manté amb nivells baixos, no s'atura el sistema sanitari i especialment per la població està ben protegida i per tant no hi ha casos greus de malaltia en proporció als casos que hi pot haver-hi en general, estarem en una situació de feina, que és el que toca sempre a l'hivern al sistema sanitari, però no d'un estrès com el que portem ja des de fa molt de temps, bàsicament.
Valdria la pena ara plantejar-se d'endurir algun tipus de mesura o de restricció, o d'ús de la mascareta, per exemple? No sé, hem parlat molt de fer controls als avions, de fer els testos, per entendre'ns, però no s'està parlant de tornar a utilitzar la mascareta en un avió, per exemple, no?
Exacte, i les línies aèries tenen polítiques diferents, de manera dues persones que venen del mateix lloc amb una línia diferent, amb uns els hi poden fer posar la mascareta i els altres no, i després fa veure també què tal es compleix. La mascareta, jo crec que hem passat la fase obligatòria, la gent no li agrada aquesta obligatorietat, només es manté en unes condicions molt, molt, molt específiques.
Entre vostè i jo, només cal anar al metro de Barcelona, per adonar-se que...
I llavors, en aquesta situació, el transport públic, jo crec que la lògica i la situació actual faria molt prudent portar mascareta sempre que el viatge es faci en un moment que hi ha molta gent o és un viatge de llarga durada. Evidentment, si va sol al vagó del metro no té cap interès, però a les primeres hores del matí que hi va molta gent i molt apretada, seria molt útil perquè ajuda a tallar o ajuda a reduir el risc de la transmissió del virus de la Covid i especialment també del virus de la grip i d'altres virus respiratoris. Per tant, si és un bon moment per tothom posar-se la mascareta i dir, mira, amb això potser em contagiaré menys i contagiaré menys, per si de cas... És ara, aquesta temporada d'hivern, recordeu, fa anys que fins i tot fèiem una mica de, no diré de broma, però ens sobtava el fet de les imatges de gent oriental, de països, Japó o altres països, que entraven tots al metro amb la mascareta, perquè tenien circulació de virus i és costum allà. Aquí, d'entrada, ens sobtava molt, però després dels dos anys i mig o tres que portem, jo crec que el correcte és portar la mascareta a sobre i quan entres en un lloc que hi ha molta gent, tancat, no ventilat i t'has d'estar una bona estona, te la poses segur. Si tens més de 60 anys o tens qualsevol malaltia, jo crec que tota la població faria santament aquest, entre cometes, petit sacrifici comparat amb d'on venim, de portar la mascareta en un trajecte d'autobús o en un trajecte de tren o en un trajecte de metro que pot durar, no sé, 15, 20 o 30 minuts. Tampoc és una cosa d'això. I, evidentment, això ajudaria a reduir la transmissió o a reduir el risc de transmissió d'aquests virus. Però, bueno, mentalment no ho fem així i tampoc tenim capacitat d'imposar-ho en aquests moments, tot i que haig de reconèixer que molts, especialment jo agafo molt l'autobús i els conductors d'autobús són bastant més curosos i de vegades he vist fins i tot dir-li a algú que si no es posa la mascareta no pot pujar. Després les coses canvien de tant en tant, però crec que és una tasca probablement ingrata, però que han de seguir intentant que la gent compleixi el que ara, de moment, encara és obligatori. També hi ha situacions, Pol, que tu has escrit molt bé, paradoxals, gent que va, jo què sé, al metro, i que cada estació et recorda la megafonia que portis la mascareta, i no, ni cas, no? I dius, home, escolti, ho estàs sentint cada 3 minuts, eh? Pues res, no hi ha manera.
Doncs, mira, com a mínim que quedi dit des d'aquí el missatge o dues idees, mascareta i quarta dosi de la vacuna, no? Que com a mínim són dos elements que tenim i que hauríem d'aprofitar. Doctor Trilla, un plaer, com sempre, escoltar-lo.
Igualment.
Que vagi molt bé i molt bon any, i que tingueu menys feina al llarg d'aquestes properes setmanes.
Això seria molt bo per tothom.
Que vagi molt bé. El doctor Antoni Trilla, que és metge epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona i degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, que ens ha acompanyat avui en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Va, que farem una pausa per la publicitat, molt breu, i obrim el temps de tertúlia, avui amb la Montserrat Nebrera, amb el Jordi Barbeta i amb el Dari Guillem.
Ràdio Estel. Les teves festes en bona companyia.